Al matí, a Ràdio Sabadell. Sigues la veu, no ressò. Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
Un dijous més arriben els prescriptors amb un munt de propostes culturals per seduir-nos i també per despertar l'esperit nadalenc. Preparats, amb ganes de descobrir quines són les pel·lícules més imprescindibles del cap de setmana, els videojocs o consoles que hauríem d'incloure a les cartes als Reis i quines són les sèries que sí o sí hem de veure, no patiu, anirem pas per pas, ho tenim tot a punt, agafeu paper i boli els més d'abans, diguéssim, o apunteu als mòbils on pugueu la resta. Ens acompanya el Jan Sabater, molt bon dia, Jan.
Bon dia.
També ens acompanya el Sergi Bracons, bon dia, Sergi.
Bon dia.
I el Rubén Mercado, molt bon dia.
Bon dia.
Es podien presentar com a cine, sèries, videojocs, no?
Sí.
Sí, i tant.
I començarem parlant, si et sembla, Rocío, parlem de cinema per començar?
Avui la cinta és molt fàcil, eh?
A mi ja saps que ho tens molt complicat, va. Representa que hem d'endivinar... Dic al Rubén, perquè... Algú?
Home, és de Nadal.
Sí, sí, això està clar.
Sí.
I potser ho diria ell solo en casa, però vés a saber, no?
Em sona moltíssim, eh?
Sí, sí.
Coneixeu-la, coneixeu, segur.
Oh, a mi no em posis a prova, que ja et vaig dir l'última vegada, que jo i el cine no ens portem gaire bé, eh? Ostres, ni idea, Jan.
De Nadal és, però no de Nadal com us penseu.
No, no serà el Grinch o alguna d'aquestes?
Més o menys, més o menys.
És de dibuixos.
És de dibuixos animats. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? Us ho dic perquè no sortirà.
No, no, ja ens veus les cares, no?
És Pesadilla antes de Navidad.
Oh, que bona, que bona. Ja que Esquelet doni companyia,
exacte.
No?
Exacte.
Si t'expliqués que vaig intentar veure-la aquest cap de setmana i la vam treure els 5 minuts perquè ens va semblar molt avorrida.
A mi, sincerament, tampoc no és de les meves pel·lícules estrelles d'animació. I a més és una pel·lícula amb qui sempre ha tingut moltes contradiccions, perquè en el món audiovisual sempre hi ha una tonteria que ens volta molt pel cap, que és de qui és la pel·lícula. Perquè tu sents aquesta pel·lícula i dius, és de Tim Burton. Però és que Tim Burton no és el director. Tim Burton és el guionista. Clar, des de la tradició francesa tenim en compte que el director és guionista, el director és el creador, és qui fa la pel·lícula. I ara aquí, tenir la figura de Tim Burton tan elevada, quan no és qui ha creat la imatge que veiem,
sí, però sí que es nota molt aquest toc de Tim Burton, no? A mi em recorda molt aquesta pel·lícula d'animació, una pel·lícula de Tim Burton que jo crec que és mítica també, amb el Bill Murray com a protagonista, no? Que té aquest punt també que toca temes que sembla que són molt sentimentals, però després els toca d'una manera super, super
negra, no? Sí, clar,
negra, no?
La història creada és seva, però la imatge que veiem, tot el que s'ha dirigit no és seu, és del, perdona que no recordo el nom, Henry Selick. Clar, és una mica com, per exemple, tothom diu el Tiburón de Spielberg, però és que ell no va fer el guió. En canvi, ja sí que tenim en compte el director. I aquí, la persona que ha creat la imatge que tothom tan eleva, se l'ha oblidat completament. És algo molt contradictori. Però bueno...
Una reflexió, no?, al voltant de les direccions, les animacions.
Sí, sí, això en el món del cinema és un tema molt, molt recurrent. Però tot i així passem ara sí a l'especial de Nadal.
Va.
Pel·lícules de Nadal que
digue'm
heu de veure
que hi ha
o no. No, he optat per pel·lícules modernes. Pel·lícules d'aquest últim any. Comencem primer amb Klaus.
Hola, Jesper Johansson, cartero. Señor Klaus, tiene usted un don. Usted ha nacido para hacer juguetes. Y he pensado que si usted regala sus juguetes viejos, yo los repartiré gratis.
Aquesta pel·lícula, sincerament, la recomano molt. Està a Netflix, bueno, ara mateix és l'any de Netflix, com tots ja sabem, amb Història d'un matrimoni, d'Irishman, o sigui, és el seu any. I amb aquesta pel·lícula d'animació és espanyola. En realitat no és de Netflix, la va produir Antena 3 Media, però l'ha distribuïda la productora americana. És del director Sergio Pablos i el que fa és parlar sobre l'origen del Papa Noel, del Pare Noel. Però d'una manera molt divertida, molt còmica, molt infantil també, òbviament. Però el que fa és construir un món on tothom es porta fatal, on la gent s'odia entre ells, i el Pare Noel ha perdut completament l'esperit de viure. S'ha aïllat a la muntanya, sense fer res, tallant fusta, i un missatger el descobreix, i amb uns aires egoistes li retorna aquest esperit nadalenc de tornar a fabricar regals pels nens.
Però aires egoistes, eh? No és amb bondat i tot això, eh?
La pel·lícula, és, sincerament, per ser infantil, és molt intel·ligent, rius molt, té un humor molt cínic, molt, molt ben trobat. És això, tot el rato tracta l'egoisme, l'odi entre les persones, i va molt més enllà de la figura del Papa Noel. Fins i tot diria que el Pare Noel està molt poc utilitzat, pràcticament és un personatge secundari, per no dir terciari, i tota la relació entre un poble que es maten entre ells és el nucli de la pel·lícula, i molt educativa, molt interessant, i us la recomano. Per mi la pel·lícula del Nadal. I fins aquí les pel·lícules bones. Ara passem a les dolentes, perquè el Nadal sempre ens porta pel·lícules lamentables. I comencem amb una que ara mateix està a cartellera, que és Navidad Sangrienta.
Hay alguien en la casa.
Ha sido un honor ser vuestro profesor este semestre. Disfrutad de las vacaciones y feliz Navidad.
¿Qué tal, señoritas? ¿Ganas de fiesta esta noche?
Es el último día del penúltimo semestre universitario de nuestra vida.
Bueno, més o menys crec que el títol ja ho explica tot. Si no us queda clar, us dic la sinopsis, que és encara més trista. Un grupo de estudiantes es perseguido por un extraño durante las vacaciones de Navidad. Punt. Aquesta és la gran sinopsis. Sincerament, és una pel·lícula que no entenc quin és el seu públic, perquè em diuen que, pel que he llegit, és un thriller però que no té força. Tampoc intenten donar un missatge feminista que no es veu enlloc, només amb la sinopsis es veu que no està per enlloc. És caòtica, avorrida. M'han fet una mala publicitat que no tenia ganes
sí,
de veure-la,
però, ja, se't nota, eh?
Però tampoc no tenia pensat anar-hi ni hi aniré. Hola. És un remake d'una pel·lícula dels 70 que es diu Navidades Negres, que està millor per el que tinc entès. I bueno, si més no, la pel·lícula la recomano per aquell que vulgui tenir una miqueta d'experiència de terror barat, fins i tot en diria, però bueno, que no és molt recomanable.
Però com a opció, no?
Com a
per aquells
opció,
que diguin,
sí.
Deixeu-me fer alguna cosa aquesta tarda, no?
Ara està molt de moda, no? Tot aquest tipus de terror, encara que no és terror, perquè per mi terror és una altra història, però per el públic més jove, aquest públic que és preadolescent, que volen començar a tenir sensacions de terror sense fer això, molt bàsiques i molt clàssiques, però que al final, si mires després recaudacions, jo crec que aquestes pel·lícules si van sortint, perquè van sortint cada mes, una o dos, funcionen, no? Al final és el que mana en aquest món.
Però clar, és això, veient que hi ha gent que té una habilitat per construir terror extraordinària, a vegades veure pel·lícules que utilitzen tants clichés, que utilitzen tants recursos suats.
Ja, però tu pensa que nosaltres ja hem viscut molts anys, alguns com jo més que vosaltres, i aquests clichés sí que nosaltres els tenim ja interioritzats, però per la gent que comença tot
sí,
és nou.
Sí, totalment.
Llavors són clichés que nosaltres quan vam començar, jo em recordo de Pesadilla en Helm Street o coses d'aquestes, que jo crec que Wes Craven sí que és un tio que creava coses de terror xules, que segurament li poses als preadolescents d'ara i no les entenen, no? Volen més aquest estereotip de por jove, fàcil, ràpida, acció, sexe, coses d'aquestes estranyes, que és el que els crida l'atenció, i al final van tots en manada a veure aquestes pel·lis, no?
Però, sí, bueno. Sí, si més no, que aquesta típica escena de terror adolescent dels dos enamorats en el cotxe a mitjanit i els hi apareix el monstre ha existit tota la vida. Però abans això era cinema B, i ara de sobte això ha arribat al cinema A. El cinema es dedica a fer coses així. A mi és algo que no...
No, jo tampoc, no anirem junts a veure la pel·li, ni separats, no és una pel·li que em cridi gaire l'atenció.
I la presentació que ens ha fet el Jan tampoc el fa venir ganes, eh? Vull dir que aquí...
És que el trailer mateix ja vaig dir, no puc creure-me-la.
No anem bé.
La següent pel·lícula, va. Last Christmas.
Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year,
la pasada Navidad estuve muy enferma y casi me muero.
Save me from tears.
No suelo contarlo porque incomoda.
I'll give it to someone special.
Pero contigo no hay problema.
Mamá.
No llamada, no Twitter.
Ja, vale, tienes teléfono.
Vaja, més o menys no falta dir res d'aquesta pel·lícula. La típica rom-com de Nadal d'un noi i una noia que s'enamoren i comencen una relació idíl·lica.
Però una cosa, què seria del Nadal sense aquestes pel·lícules?
Ui, tant,
no?
Ui, tant, ui, tant, estic totalment d'acord. És una pel·lícula...
Més feliç, tot més normal, no tan edulcorat. Saps? Que veure Calesi totalment posada fins, fins al damunt de sucre, perquè és una pel·lícula de sucre, a mi em sona tant, molt estrany. Jo veig allà Calesi, per mi Calesi era la que era, no? La mare dels dracs. I després la veus fent anuncis de colònia cantant en italià i ara mateix una pel·lícula d'aquesta tan de ai, fer-nos una abraçadeta, vinga, ai, vinga, anem juntets. Totalment. El món s'està acabant, s'està acabant.
Però bueno, jo tot i així no em sobra gens, perquè és això, és la típica pel·lícula que no aniré a veure al cine, però d'aquí un anyet, quan ja hagi sortit a Movistar, per ficar-te amb la manteta a casa i veure-te-la...
3 anys, Antena 3, diumenge a la tarda. Jo crec que serà el moment en què la veuré.
Però tard o d'hora la veurem tots,
però
perquè és d'aquesta romàntica...
Aquestes pel·lícules ja han de ser, home, si no què fas el dia de Nadal a la tarda?
Ah, exacte.
Mira Love Actually. Any rere any.
Tot i així, aquesta pel·lícula no està tenint tan bones crítiques com té Love Actually.
Home, és que és un gran,
una
gran pel·lícula.
Algunes crítiques són devastadores. Hi ha gent que diu que si George Michael estigués viu, moriria de l'ensurt de veure com maltracten la seva música. Però vaja, tenint en compte que el director és el mateix que La boda de mi mejor amiga o Casa Fantasmes, la de les noies, o sigui, ja...
Apunta maneres, no?
Ja apunta maneres. A més, només amb el tràiler veus que s'ha maltractat molts actors i actrius famosos com Emilia Clarke, el Henry Golding o la Emma Thompson. Surt la Emma Thompson fent un paper que dius... Ostres...
La força de la pasta.
La força
i
de la
no
pasta.
De la italiana, sinó
sí,
de l'altra.
Sí, sí, sí.
Bueno, s'ha de menjar a final de mes, també, pobra gent.
Ja, però aquesta gent menja molt bé, eh? Sí, sí, a mi m'agrada també, però aquesta gent és que menja molt, molt, molt bé. Però bueno, cadascú
després,
escolleix on vol anar.
Després de veure aquests actors fer coses tan grans com amb Juego de Tronos o la Emma Thompson amb el Years and Years, la sèrie, no sé si l'has vista, ara veure'ls fer coses així, sobta una mica. Però bueno, la veurem tots. I per acabar, no és de Nadal, però serà la pel·lícula del Nadal, Star Wars, el ascenso de Skywalker.
És una intuïció. Una sensació. La força nos ha reunido.
No estamos solos. La gente íntegra luchará si la lideramos.
Todos dicen que me conocen.
Bueno, com estàvem dient ara, aquesta pel·lícula s'ha de veure. Sigui bona o sigui dolenta, s'ha de veure. Tot i així, jo reconec, entre les crítiques que estan sortint i tenint en compte que el director torna a ser J.J. Abrams, que sincerament no m'agrada gens, tot el que fa... Amb sèries és un altre món, però amb cinema em costa molt i no és el director Rian Johnson, que per mi l'última va ser molt bona, molt atrevida, molt creativa. Ara tornar a aquesta fórmula tan nostàlgica d'ara ressuscitem a l'emperador, ara ressuscitem a no sé qui, a mi em costa molt. Però vaja.
És Star Wars.
És Star
ja està,
Wars.
Amb això ja jo crec que sí, és el resum, el fan de Star Wars ha d'anar-hi avui o demà, que és l'estrena tot això, no? Jo crec que és una pel·lícula indispensable, ja que ens hem tragat 8 pel·lícules i les sèries i els spin-off i tot
les
això, hem d'anar-hi a veure com acaba això, no? A veure si acaba.
Sí, no, no, a veure Star Wars per l'eternitat. Bueno, ja veurem aviam com
a veure, va. A veure, home, segur que serà d'aquelles que ha anat a veure moltíssima gent i que acaben sortint de les més taquilleres, no? Al final,
sí, segur, segur.
Sigui com sigui, expliqui el que expliqui, jo I crec tant, que hi ha tant. Aquestes sèries del fenomen fan.
Té el
que...
públic assegurat. Té el públic
efectivament.
Assegurat.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. A veure, què en penseu d'aquesta cançó?
Bueno, no sé.
Dona ritme.
No, perquè és que el Joan Martín ens l'ha demanat, Joan. La Rocío m'ha dit. El Joan Martín m'ha demanat el burrito sabanero. Dic, doncs, a veure si el Joan Martín... Primer hauries d'haver vingut a ballar-nos-la, però com que no has vingut, te l'hem posada. Va, perquè no volem queixes dels prescriptors
només,
que avui no hi són.
Jo només dic que, primer en la sessió del Jan, i amb aquesta cançó, les meves poques ganes que tenia de Nadal se m'estan anant, però, vamos, ràpidament, de veritat. Que maco que és el Nadal, les botigues i tot això.
A mi no me les trauran, les ganes de Nadal, i jo sóc d'aquelles que porta l'esperit nadalenc al damunt, i entre l'estudi aquest amb les llumetes i tot...
A mi em van deixar sense sensació.
Va, el tinc tot jo.
Sí, sí, bueno.
Tinc el teu i el meu.
Vale.
Ja pot ser, ja podria ser.
Doncs disfruta. Posa-li més forta, que a ella li agrada.
Jo, ja em coneixen. Jo... Perquè no em deixen començar abans, jo començaria l'1 de desembre i ho he d'estirar una mica perquè no em deixen. Va, anem a parlar de sèries. Rocío.
Som-hi, doncs.
Sergi.
Som-hi, doncs.
Quines propostes tens?
Doncs mira, avui porto 3 coses de Netflix, ja que és el seu any i a més de coses de Nadal s'han fet un fart de treure'n. Llavors tenim, per començar, començarem amb un programa que és una sèrie que són, penso que són 6 capítols i a més és un programa gastronòmic de Netflix que ha triomfat bastant, sobretot als Estats Units, i com que també es pot veure per Netflix, doncs aquí a Europa ha començat també a ser un programa que amb bastantes visualitzacions. I no és un altre que es diu Raj Sugar i han fet l'edició especial de Christmas que veurem, escoltarem el tràiler.
This is Sugar Rush Christmas! The baking competition where time is the most important ingredient.
Go, 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 go.
You gotta hurry up.
I'm starting to panic.
There's a lot to do and there's no
Vale, doncs aquí tenim doncs el típic programa que veiem aquí a Espanya, que era Top Chef, que realment a mi m'agradava molt, i era un 6, 8, 10 cuiners professionals jugaven entre ells, feien un concurs per guanyar un premi...
I a més tenien bastanta mala gaita, eh?
Correcte. Bueno, al final també els chefs, doncs, ells estan per cuinar i no per,
sí, per
parlar amb la gent. Però bueno, doncs aquest programa el fan especial de Nadal, a més, als Estats Units. Tots sabem que als Estats Units doncs, els agrada fer-ho tot una mica a lo grande i que si uns castells supermacos i tot. Doncs això, a lo grande... fan aquest concurs que dura 6 capítols i a més es pot veure una mica, sí que es van eliminant personatges concursants, però es pot veure una mica el que tu vulguis. Són programes que duren 50 minuts i la veritat és que ha tingut molt èxit, i en aquests programes tota aquella gent que li agrada la gastronomia i sobretot en aquesta època que la gastronomia és molt important i sobretot els postres, doncs es tracta d'anar als 6 capítols fer postres típics de Nadal, cadascú una mica la seva creativitat i originalitat, i lluitaran els participants per guanyar $10,000.
Però és una sèrie o és com un programa de televisió?
És una sèrie, però que és un programa també al final.
Com... Però són personatges, són chefs reals o són actors?
Són chefs reals.
Va,
és com el Top Chef.
És com un concurs, diguéssim.
Correcte, un concurs.
Recorda el nom, Sergi?
Rush Sugar Christmas. Porten 5 o 6 temporades on són programes que no són especials de Nadal ni de postres, sinó són cuina gastronòmica, però en aquest, ja que arriba el Nadal, doncs a Netflix no se li ha ocorregut res més de fer un programa especial de Nadal, de postres, de dolços, ja que en aquestes èpoques doncs tot és més dolç.
Més sucre, més abraçades, més postres, més bo, de veritat,
Que
bonic és el Nadal. Sí.
Però almenys tota la gent que li agrada cuinar, doncs mira, té una al·licina.
Sí. Jo vaig presentar al Top Chef.
Sí?
Jo faig una sopa de sobre perfecta,
però
veus? no em van seleccionar.
La part del cuiner professional,
sí,
que jo sàpiga fins on et conec, Rubén, no la compleixes.
No, és una de les meves virtuts. Tampoc tinc moltes, però aquesta no és, sincerament.
Què més, Sergi? Què més tenim?
Bueno, doncs, ara deixat aquest programa una mica més gastronòmic, ens anem a 2 sèries que són potser també un nou format que van traient ara de sèries, perquè últimament estan traient infinitat de sèries, i com que també s'estan trobant una mica que... ara cadascú al final, si tu mires unes quantes sèries, dilluns tens una, dimarts tens una altra, dimecres en tens dos, no saps ni quina veure, doncs acostumen a treure o sèries tot de cop perquè tu les puguis mirar directament, o ara nous modalitats de sèries que són sèries de minisèries de 3 capítols, de 4, i a més que on els capítols, a més de durar aquests típics 40 minuts, doncs en duren hora, hora i mitja, i és, podríem dir, com una pel·lícula una mica més extensa, i la fan en format sèrie, suposo també per aconseguir més diners, o perquè com que són en diferents passes també poden ells guanyar alguna coseta. Bueno, doncs la primera que us porto de Netflix un altre cop és Navidad en Casa, que té una gran premissa però no deixa de ser algo típic i clàssic de tots els Nadals. Escoltarem el tràiler primer.
Mamma har plassert meg nederst ved bordet sammen med lillebrors tvillinger. Så derfor koker hjernen min akkurat nå, og straks kommer jeg til å si noe som får store konsekvenser både for meg og en del andre.
Jeg har fått meg kjæreste.
Shit.
Hæ?
Wow.
Kan du snart komme på besøk?
Du kan ta med deg hjemme, jo.
Så der satt jeg. Vale, doncs,
trailer, com és de costum, aquest últim, l'últim que porto sí que l'he portat en castellà, que el podrem escoltar, que quasi mai els podem escoltar en castellà perquè no, no els trobo. Aquest és una sèrie que és de Netflix Espanya, o sigui que ho he tret del canal de YouTube de Netflix Espanya, i realment està, jo no sé si és rus o no, però és un idioma així.
Sí, és rus, però del sud, eh?
Sí, que l'entens, no?
Sí, sí, perfectament, perfectament. Jo dic que sí, sí, l'estan posant al revés, o què, el trailer? Però bueno.
Sí, sí, tal qual. Però no estava ni en anglès. O
sigui, fixa't.
Només... amb subtítol, però amb el rus aquest del sud.
I això vol dir que la sèrie l'hem de veure així?
No, 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 ah. està en castellà i en anglès, amb subtítol, com la vulguis mirar. Però, bueno, suposo que també la pots veure en rus, però no sé.
Jo, ai, la veritat... hi ha gent que li agrada coses molt estranyes, vull sí, dir que...
Sí. Doncs mira, aquí tenim una premissa clàssica, tot i que jo crec que és prou interessant i prou divertida per entretenir-se en aquest Nadal, no buscar alguna cosa més, però sí entreteniment, i és una dona, una actriu que és la protagonista, que es diu Johan, i representa doncs, la típica pregunta de quan estan tots a la taula de Nadal on tothom té parella, això, menys una persona que no té parella, i sempre l'estan matxacant perquè ja si es fa parella, etc, etc, i ella no se li cur res més que 24 dies abans de Nadal, o sigui un sopar que tenen el 1 de desembre, els hi diu que sí, que té parella, perquè la deixin una mica en pau, i anar fotent la bola una mica gran, doncs diu que el portarà pel dia 24 de Nadal a que el conegui la família, i clar, ella no té parella. Llavors aquí comença una carrera per trobar una parella on ella es va reunint amb diferents tipus d'homes, en els quals doncs...
Fa sí un que, càsting, no, diguéssim?
Correcte, i rius una mica perquè apareixen cada personatge que...
L'operació Triunfo de l'amor.
Exacte.
Correcte, un first date, o bueno, una mica així... I, bueno, al final, doncs, si voleu saber què passa, és una minissèrie de 3 capítols d'una hora, on veurem si el dia 24 qui apareix. En el tràiler sí que és veritat que s'obre la porta i no veiem qui apareix, no sabem si apareixerà algú, si no apareixerà ningú, però bueno, també una mica la intriga.
El Rubén té unes ganes de veure-la que no pot.
No, però mira, aquesta...
aquesta m'ha cridat l'atenció.
Només per veure qui entra per la porta, perquè m'ha dit first dates i dic, això no pinta gaire bé, llavors pot ser qualsevol barbaritat.
Home,
no?
Sí, però, la veritat.
Sí, sí, mira, aquesta no sé, aquesta potser no veig els primers episodis, perquè jo crec que és un cliché molt així, sinó directament a l'últim episodi a veure què ha passat, no?
Home, recorda una mica el Rubén de Bridget Jones, també, de la típica solterona que busca parella i acaba doncs apareixent coses molt estranyes.
Sí, el Nadal ja s'ha fet tot i l'únic que...
Hem d'innovar d'alguna manera,
correcte,
no?
Correcte, però no sé jo si... I ara en portarem una altra, que potser sí que és algo diferent i té a veure amb el Nadal, però també li han donat un toc més intel·ligent. I a més és una minissèrie espanyola, que últimament també estic jo dient que el cinema espanyol i les sèries estan creixent bastant, i tem actors, actrius, directors... No sé, tot s'ha fet més global i la veritat és que del cinema espanyol, que sempre havia sigut un clàssic de l'humor o del terror, ara ja comencen a tractar altres temes, com els thrillers i això, i sembla que la cosa va millorant bastant. Doncs tenim Dies de Navidad.
Nos habíamos criado aisladas, inconscientes, pero felices. Y nada hacía sospechar que esa Navidad cambiaría nuestras vidas para siempre.
Escondedla en vuestra casa. Jurad lo que lo haréis.
¿Tiene algo que ver con el hombre que está buscando la Guardia Civil?
Es su hija.
Crecimos siendo 4 hermanas.
És esta família, sempre fes...
Vale, doncs aquí tenim una sèrie del Pau Freixas, i a més em té 4 actrius que aquí a nivell espanyol són... són molt top totes. Tenim l'Àngela Molina, l'Helena Anaya, la Verònica Forqué i la Victòria Abril, que potser és la més coneguda, però bueno, les quatre ho fan molt bé, la veritat, i representen a quatre germanes, i a més, la sèrie no només parla en una època concreta, sinó que és des que elles es van criar, eren petites, que vivien en el típic poble, la casa de tota la vida, de, podríem dir com una masia, i a través de la seva vida, i parla sobretot del tema del rancor, dels secrets, de lluites que han tingut entre elles, i totes aquestes coses de Nadal que aquesta situació idíl·lica de que tots s'estimen, de que queden tots, però realment, tot i que sigui Nadal i tot sigui molt idíl·lic i tot sigui molt romàntic i molt amorós i etcètera, etcètera, sempre hi ha els mateixos problemes, etcètera, etcètera. Llavors, aquesta sèrie intenta, doncs, destapar totes aquestes coses, tot i que sigui Nadal i tot ho intentem pintar supermaco, sempre hi ha coses a darrere, i d'això parla aquesta sèrie, per això dic que potser de les sèries que s'estrenen aquest any de Nadal, potser és la més interessant perquè és la que potser menys parla de Nadal, dient-ho entre cometes. Uh-huh. Llavors tenim aquestes quatre actrius que ho estan fent molt bé, les crítiques a la sèrie també són molt positives, i d'entre totes les coses que hi ha de Nadal, que cada cop n'hi ha més, jo crec que aquesta sèrie és potser la més recomanable per veure.
Doncs mira,
a
perfecte.
Més també són 3 capítols de 50 minuts, una hora, depèn del capítol, o sigui que és algo de veure ràpid, i a més el mateix format que l'anterior sèrie de les que he parlat.
Mm-hmm. Això s'estila bastant també, les sèries curtes, de capítols curts.
Són més còmodes a vegades, sí. Per la gent que tenim poc temps, a vegades preferim uns capítols d'una hora i mitja, més o menys, que no dos capítols de 40 minuts, costa com més, no? El passar aquest de capítol a capítol, de, quan tens poc temps, una hora i mitja, per mi, es fan més còmodes, no? El que passa que a vegades no tenen tant de profunditat com tenen les sèries amb més episodis, més curts.
No? Bueno, també pot ser més temporades, no? Si no, a vegades el pas aquest d'una temporada, t'esperes a la següent. Això hem perdut una mica la paciència, per això també estem acostumats a fer
totalment
consum absolut. No?
I fotre 8 o 10 capítols també hi ha més capítols de palla, que
sí.
Són com per exemple Juego de Tronos, que els primers capítols sí, no, i després els últims 3 capítols estava totes les guerres i tot condensat en aquells últims 3 capítols.
Bueno, són com tu has dit, no? Estan canviant també les tècniques de consum i sobretot les tècniques de poder aconseguir més oients o més persones que paguin aquestes quotes per poder-les veure, les sèries, no? I jo crec que estan adequant una mica als gustos i a la necessitat de cadascun, no?
Correcte.
Jo crec que les sèries estan en un moment superdolç, ja portem anys, però crec que al final acabaran consumint una mica tot el consum tradicional de televisió com tenia.
Perquè sobretot hem canviat molt la concepció i la manera de concebre, de veure i de gaudir de la televisió en general. És a dir, crec que avui dia hi ha molt poca gent que s'assegui a veure què fan per televisió, sinó que t'asseus i busques què vols veure,
correcte,
no?, per televisió. I això la televisió convencional té un repte al davant no fàcil d'assumir,
bueno,
també.
Ja lo està fent, eh? Ja veus cadenes de televisió normals, tradicionals, de tota la vida, que estan posant aquest sistema de pagament també, com i telepremi i tot aquestes coses, per dir, bueno, sí, jo sí. Tinc clar el que m'agrada, perquè hi ha molts consumidors encara d'aquest tipus de programa, però m'agrada poder consumir d'una manera més directa, sense interrupcions, i en el moment que jo vulgui, aquests continguts que només es poden veure a televisió tradicional, t'agradin més o t'agradin menys, no? Jo crec que hi ha, sobretot les cadenes privades estan fent això, no?
Per bé, mi... aquests sistemes que et permeten gravar fins i tot, no? I dir, m'ho miro quan vull, no? Ho tinc,
sí,
programat, etc.
O el botó vermell, o el botó groc, perdona, que jo crec que és la millor de les més fàcils noves incorporacions a les televisions, ara a la Smart TV, no? Que tu arribes i ja no tens que estar a les 4 en punt per començar a veure una pel·li, que si,
correcte,
arribes a les 4 i quart li dones el botó groc i ja comences del principi,
sí,
no?
Sí.
Però bueno, jo, en quant a sèries, sé que no era la secció, però sí que hi ha una que a més no té res a veure amb el Nadal, però el Nadal també són èpoques de regals, són èpoques de desitjos, i demà s'estrena una sèrie que per mi és una de les sèries més recomanables per veure pels friquis del que s'agrada als videojocs, que és The Witcher, que s'estrena demà divendres a Netflix, i que jo tinc unes ganes bojes de poder-lo veure. No és una sèrie de Nadal, no sortirà Santa Claus, ni tindran relacions romàntiques, ni escolliran parella per veure qui va el 24 de desembre, però sí que és un regal pels amants dels videojocs, no? que s'estreni The Witcher amb el Superman de la nova generació, que és el protagonista vista i que jo crec que pel que s'ha pogut veure és bastant real i bastant basat en les novel·les de Gerald de Rivia, que jo crec que és una sèrie pels més friquis, pel que no vulguin coses pasteloses d'aquestes de Nadal, que també tinguin aquesta possibilitat de veure aquesta sèrie.
A veure, al final el Nadal per molts, pels afortunats, també són dies de vacances, no? I correcte, de temps lliure, els afortunats, insisteixo, de temps lliure i de gaudir d'aquests espais, no? Per tant, també s'agraeix, no? Mira, la Rocío em diu que té el tràiler i tot. Roaming the continent. We don't want your kind here. Hunting monsters. For a price. I thought you'd have fangs or horns or... I de videojocs, consoles, què aquest Nadal? Bueno, res, no? Ja no s'estila, no?
No, que va, no, els videojocs és una cosa que està deixant de costat. El que sí que hi ha molta diferència amb les sèries i amb els cinemes, jo crec que per mi, amb aquest espíric nadalent que estic demostrant avui, crec que és un avantatge, és que per sort no hi ha jocs que estiguin centrats única i específicament en el món del Nadal, no? O sigui que han sortit històries o basades en pel·lícules o en sèries que també comencen a sortir videojocs que tenen aquest rerefons del Nadal, però no hi ha jocs del Nadal directament i específicament, no?
Cosa que sí que deu ser una època de gran consum,
home,
no?
És l'època amb més consum, és l'època més important per les companyies i l'època on les grans companyies treuen tots els grans llançaments, no? Encara que l'any que ve tindrem un any, un principi d'any diferent i molt, molt potent, sí que pel Nadal és molt, molt important. Jo la primera recomanació que faig, perquè sembla que el món dels llibres, el món del cinema, el món de les sèries, tot això, és un món com més interioritzat per part dels pares, que hi ha diferents tipus de continguts que es poden consumir per diferents tipus d'edat, és a dir, tu no portaràs al teu fill de 4 anys a veure una pel·lícula de més de 18 perquè tens clar i estàs informat i coneixes aquest món. En el món del videojoc encara estem una miqueta en bolquers amb això, no? No és un món on els pares o els avis o les tietes, que són moltes vegades les grans decisores una miqueta del que es fa o el que no es fa, és un món que hi ha molt més desconeixement, no? Per això, el món dels videojocs, hi ha una cosa que es diu el PEGI, que és el Pan European Game Information, que és un còdic molt senzill de números, que pots veure a les portades de qualsevol lloc que tu vagis a comprar a les botigues, que tens un 3, un 7, un 12, un 16, un 18, que t'informen l'edat recomanada d'aquests títols, no? Ja sabem com som els nanos i el que demanen, que normalment sempre demanen coses que estan o al límit o bastant passat de lo que realment els crec que els hi toca, no? Per poder consumir, no? Pel que és el que veuen o el que veuen els seus youtubers favorits o el que juguen els seus amics, però jo crec que tenim que posar aquesta cultura
una miqueta de... alguna cosa, no?
Sí. A veure, no és una edat, no és una prohibició, sinó és una recomanació, és a dir, que tu no pots anar a una botiga i dir, vull aquest lloc, un Grand Theft Auto, per exemple, que és un 18, que és un lloc dels més venuts i que molts nanos el demanen per Nadal i per Reis, t'ho vendran, no hi ha cap problema, no? Però sí que tens que saber o tens que tenir clar una miqueta el que estàs comprant.
No, que la responsabilitat no és de la persona que ven, sinó de la persona que compra, no?
De la persona que compra i de la persona que controla els hàbits del seu nano. És una cosa que en altres món de la cultura està molt, molt interioritzat, no? Tu no li compraràs a la teva noia o no li deixaràs que demani la carta dels Reis o el Pare Noel a la teva filla de 6 anys les Sombres de Grey, per exemple, en un llibre, no? Perquè entens que això no li toca. Doncs el videojoc és el mateix, i està aquest còdic supersenzill, encara que sempre recomanem el comerç de proximitat, on pots preguntar als venedors que entenen d'això i que t'informin si la petició és adequada o no, però les botigues o els centres comercials on no hi ha atenció, hi ha aquest còdic molt senzill i t'explica ben bé el per què, no? I que et pot servir directament per saber què estàs comprant, si no tens ganes d'informar-te de veure algun vídeo de que està demanant el teu fill, la teva filla, el teu...
Que seria el més recomanable,
sí.
No?
Sí, sempre recomanable. Jo crec que en tot has de saber més o menys què estàs comprant, una informació mínima del que estàs comprant, no? Amb aquesta recomanació general, perdó, sí que hi ha llocs que bueno, que són els top venders, no? Seria una secció super llarga i un llistat super llarg, no? Si comencéssim a parlar de cadascun dels llocs que estan sortint aquest Nadal, perquè durant el mes d'octubre, novembre i desembre hi ha més de 400 llançaments diferents en el món del videojoc per diferents consoles, però sí que he fet una miqueta el top 3 dels tipus de lloc que més es consumeix en Espanya, no? Per exemple, si el que busques és un lloc d'esports, doncs el més conegut, el més venut és FIFA 20, que és aquest lloc de futbol amb tot totes les llicències, amb tots els equips, amb tots els jugadors, amb infinitat de modus de joc, tant offline per jugar tu sol a casa o un contra un a casa també, o per jugar amb el multijugador online, que és també una de les coses que més estan creixent últimament. Si no ets amant del futbol i més amant del bàsquet, tens l'NBA 2K20, que és el millor simulador d'esports, ja no només de bàsquet, sinó d'esports, que ha sortit mai. És un joc, si t'agrada el bàsquet, supercomplet, amb totes les llicències de la NBA, i no només de la NBA, sinó de la WNBA, que és aquesta NBA de noies, que també és molt important, i alguns equips, o el equip més important de la Eurolliga, és a dir, que pots jugar amb diferents equips, amb tots els seus patrocinadors, tots els seus jugadors, super ben caracteritzats, i molt americà, que fa que sigui un joc molt, molt espectacular. I si vols una cosa més social, més per fer jugar un joc d'esports, per més, més social, és un joc que ha sortit per Switch, és el Mario Sonic, els Jocs Olímpics de Tòquio, que bueno, els Jocs Olímpics sota l'estiu, però la potència del Nadal fa que, bueno, s'adelantin.
Avancem,
i
no?
I que estiguem, que podem poder disfrutar d'aquests Jocs Olímpics. Que
pots triar Rússia, no? Els Jocs Olímpics de Tòquio.
Doncs, per sort, és un joc molt, molt arcade i molt divertit, i pots trobar, pots escollir el Sonic, el Tails, i aquesta gent, no? El món de Sonic i de Mario, que fa que siguis apàtrida, és a dir, tu ja no ets de cap pàtria, sinó ets del teu personatge de Mario i de Sonic, no? Que fas un joc molt social, molt fàcil, molt divertit de jugar, per competir amb els amics o amb la família a casa, un joc sempre s'han recomanat, sobretot per la consola que és, per la Nintendo Switch. Si no t'agrada l'esport, si vols alguna cosa més d'aventura, doncs el joc més venut d'aquest Nadal serà el Pokémon Espada i Pokémon Escudo, que és la nova versió que ha sortit per Nintendo Switch de la ja més que coneguda llicència de Pokémon, amb un joc que, bueno, és el primer joc que ha sortit 100% fet per Switch i que està agafant o està aconseguint unes vendes brutals al mercat espanyol. A mi un joc que m'agrada molt, que estic jugant ara, que és el Luigi's Mansion 3, que per mi és un joc indispensable d'aquest any, un joc d'aventura on el personatge principal no és el Mario, sinó és Luigi, que és el germà més conegut de l'univers de Nintendo, que vas amb una espècie d'aspirador, que no és un aspirador, sinó que és com un caçafantasmes, no? Tens que anar en una mansió totalment encantada i salvant els teus amics que han sigut raptats per el gran dolent, diguem-ne, de tota la sèrie de Nintendo, i que és un joc superdivertit, superdinàmic i molt, molt guapo per jugar, perquè no estàs en cap moment parat ni avorrit, no? I un altre joc que és una miqueta més adult, diguem-ne, però que també és un dels jocs que més han revolucionat el sector del videojoc, és el Death Stranding, que és un joc que acaba de sortir fa 3-4 setmanes al mercat, que és la nova versió, la nova obra mestra d'Hideo Kojima. Hideo Kojima és com un supergurú del món dels videojocs, creador de Metal Gear i de moltes sagues, i que es va deixar Konami fa uns anys i que es va posar pel seu compte i ha fet un joc super, super, super interessant. No diré que molt bo, perquè és un joc que a mi m'agrada moltíssim, però que és un joc que o t'agrada moltíssim o l'odies totalment, perquè és un, amb un contingut una miqueta estrany, molt d'Hideo Kojima, molt d'aquest geni, i que no diré res de la història, perquè és un joc per disfrutar-ho del primer moment, i que si t'agraden els jocs d'aventura, d'avançar, d'entendre coses, de tenir sorpreses, de tenir unes cinemàtiques que sembla que estàs una pel·lícula de Hollywood, jo crec que Death Stranding és un joc totalment recomanable. Si t'agrada la conducció, doncs hi han tres opcions aquest any, que és Mario Kart 8, el de sempre, el clàssic de sempre, el Mario Kart, que va sortir per Nintendo Switch, el Need for Speed Heat, si ets més amant de tota la saga aquesta, tipus Fast and Furious, tota aquesta cosa, amb curses una miqueta fora de la llei i persecucions de tensió, Need for Speed Heat és un joc també molt arcade i molt, molt recomanable, o el Crash Tag Team Racing, que és l'opció tipus Mario Kart, perquè és igual que el Mario Kart, però el Mario Kart és exclusiu de Nintendo, i si tens la PlayStation 4, per exemple, encara que també ha sortit en Switch, pots agafar aquesta opció de Crash Tag Team Racing, que és tota els personatges de Crash Bandicoot, que també és una saga molt coneguda entre el món dels videojocs, però posat en uns cars amb una conducció molt, molt senzilla i molt dinàmica i molt addictiva, sobretot perquè no, mai saps si acabaràs primer o últim, encara que vagis primer o última volta, no? Molt familiar, molt això. Jocs d'acció aventura també és un altre dels pilars fonamentals del món dels videojocs. Tenim el Call of Duty Modern Warfare, que és la enèsima entrega del shooter en primera persona que sempre ha tingut unes vendes brutals, encara que els últims anys ha baixat una miqueta en quant a acceptació, però que aquest torna a agafar una mica tot el que era el Call of Duty de tota la vida. És un joc de disparos, és un joc de guerra on tu tens que salvar el món en un grup de, bueno, de SEALs, el estil Assassins, no? Un joc per més de 18 anys, però que també té una història molt potent i que el joc està bastant bé. Clar, tenien que parlar avui també del nou lloc de Star Wars, un dia de Star Wars, el dia de Star Wars, doncs tenien que parlar també d'aquest nou lloc de Star Wars que també ha sortit aquest any, que és Star Wars Jedi Fallen Order, que ha sortit fa 3 setmanes i que és una aventura lineal on no té res a veure amb les pel·lícules que s'han estrenat, sinó és com una història intermitja entre el que seria l'últim Jedi, l'últim Padawan que queda viu, que està perseguit per la Horda 66 i que tens que aconseguir anar millorant els teus poders fins a aconseguir ser un Jedi i poder intentar salvar tota la que seria l'estirpe de Jedi, un lloc molt entretingut, molt diferent a lo que ha sortit de Star Wars fins al moment, més un lloc pensat en un modo offline per jugar tu a casa, en modo aventura, plataformes, acció i molt d'univers de Star Wars a dintre. I si el que vols fer és exercici, perquè també hi ha llocs que potencien l'exercici, hi ha dos llocs, el de sempre, el Cell Jazz Den 2020, que és un lloc de ball que pots jugar a Switch, a PlayStation 4, inclús fins i tot ha sortit en Wii, que és l'únic lloc que ha sortit en Wii aquest any, que és una consola molt molt antiga però que encara té aquest tipus de públic que sí que compra aquest lloc i consumeix en aquest lloc, que és un lloc de ballar, és un lloc de ballar de veritat, tu tens que anar reproduint en vídeos musicals amb cançons originals, tens que anar reproduint els moviments que la mateixa pantalla et va donant, no pots fer coreografies, pots cantar, i és un lloc super divertit, són d'aquests llocs que quan el poses ningú vol ballar, però que quan comencen, sobretot aquests dies de 24 a la nit o 31 a la nit, acabes tenint el menjador de casa tot ple de gent ballant, fent una miqueta el xorras, però que és molt divertit. I després d'aquest any Nintendo ha tornat a filosofia de Wii, quan va treure el Wii Fit, que era un lloc molt pensat per fer únicament esports, i ha fet una cosa que és un híbrid entre un lloc d'esports, un lloc de fer exercici i també un lloc d'aventures, no? Que és el Ring Fit Adventure, que és un lloc que porta com un aro que tu quan el compres ja ve inclòs, que és com un aro de pilates, no? Que tu tens que posar els teus joycons, els teus mandos, i que tens que fer un lloc d'aventura, és a dir, avançar per diferents territoris, lluitar amb jefes finals i aconseguir diferents objectius, però sempre amb moviments que reforcen tant el tronc inferior com el tronc superior, com els abdominals, fas yoga, i és un lloc que sembla que no, però comences a jugar a mitja horeta, 40 minuts diaris, que és més o menys una sessió del que jugues a Sims, i sense donar-te compte fas un munt d'exercici, a més et mesura les calories que has perdut, el control, controla també el ritme cardíac, el que has fet, i porta una evolució del que, el que vas fent, i no només per fer exercici, sinó també fent una miqueta de jugar, no? Que és el que atrau a moltíssima gent, i és un lloc molt recomanat. Aquestes serien algunes recomanacions de tot el que hi ha, però bueno, a vegades el millor és passar-se per la botiga, saber el que han demanat, saber si és adequat el que han demanat i preguntar, perquè hi ha infinitat d'opcions per poder aconseguir que el regal de Reis o el regal de Pare Noel doncs, sigui realment l'adequat per la persona que l'ha demanat a la carta, no?
Clar, i no sé si aquí el que hi juga és que en molts casos els pares o les persones que compren tampoc són consumidores de videojocs, no? Perquè, clar, anaves explicant una mica cadascuna de les coses i fins i tot el llenguatge que fa servir pot ser que per algú et quedis com una mica enrere, no? De desconeixement dels mons i de tot l'espai que hi ha, no? Fins i tot desconeixement de les pròpies consoles que van sortint, no?
Mm-hmm. Al final és un hàndicap de ser el videojoc, al final... Ho tenim ja interioritzat com que és una cosa normal, que convia amb nosaltres al dia a dia, ja no només amb consola, sinó també amb mòbil, a l'ordinador, tot això, no? Però també hem de pensar que és el món de la cultura o de l'entreteniment més jove. Llavors, és més normal que coneixem més, a lo millor, o que pensem que coneixem més de continguts doncs, més habituals i que són més llargs en el temps, com pot ser la televisió, el cinema, els llibres, les sèries, encara que bueno, que segur que amb el nostre company, que és un especialista en sèries, i comença a parlar de sèries d'aquestes més de culte, més especials,
i totalment,
en el seu idioma,
totalment.
Tot això, i tampoc ens enterem de res, no? Perquè, al final, cada producte té el seu consumidor, no? Que sí que és veritat que potser dona una miqueta més de mandra per un consumidor o una generació més antiga que mai ha tingut una consola a casa i que no entén...
Que cada vegada és menor,
persona...
la generació,
sí,
perquè
sí, sí,
fa molts anys que les consoles ja són a casa nostra,
I ja els pares han jugat i fins i tot hi ha moltes vegades que veus a avis, pares i fills que juguen junts i que ja entenen, perquè ja és una cosa més com de la... Com
de la família,
dia,
no?
De la família,
clar,
ja sí, està, sí. No? Però sí que costa una mica més a vegades el posar-se a veure... Jo amb el meu fill és consumidor 100% de YouTube, de videojocs, de 10 anys i de eSports, de League of Legends, i a vegades veig vídeos que està veient ell i no m'entero de res. Si porto 40 anys quasi bé, tinc 42, però jo crec que des que tinc 11 anys estic jugant a videojocs i amb tecnologia i porto 25 anys dedicant-me professionalment, no? I a vegades que no entens res i el t'expliquen com tan normal, no? O el Fortnite, el fenomen aquest que tothom juga, que a més, la setmana passada va tenir un event també amb Star Wars, i va ser un dels events streaming més potents que s'han viscut mai dintre del que seguiria contingut d'un videojoc. I bueno, és, ells saben normalment, els fills, o les generacions més d'ara, saben molt més del que tu has de saber, però això no fa que no tinguis que informar-te una miqueta.
Evidentment, és que precisament fa que t'hagis d'informar més, no? Entenc, a l'hora d'entrar a una botiga i buscar on posar-te, i hi hauria com alguna consola per començar?
A veure,
t'atreviries a dir, en plan, aquell que vulgui començar...
Mòbil.
El mòbil,
sí, el que passa és que el mòbil per mi no és ben bé una consola.
O les tablets, no,
però
fan una altra funció.
El mòbil
funció,
és el complement, sobretot per la generació d'ara, d'aquests nanos d'entre 8...
Jo jugo uns quants jocs al mòbil i
sí,
la veritat és que una passada.
Entre 8 i 12, 14 anys és un complement. Jo ho veig amb el meu fill, li agrada la consola, però quan no pot jugar a la consola perquè estem fora, doncs té el Clash Royale o té aquests tipus de joc que també els agrada, no? El Call of Duty que ha sortit de mòbil també ara. És a dir, que és una altra plataforma, no? Però com a consola tradicional, al final no hi ha una consola perquè es digui per començar. Tot depèn de l'edat que tingui el nano, del lloc que li agradi, sobretot de les consoles que tenen els seus amics. És a dir, jo per començar, per un nano d'entre 8 i 12 anys, jo diria que la Switch, per exemple, la consola híbrida de Nintendo, aquesta que és portàtil i a més també la pots connectar a una base que es connecta a la tele i també es pot jugar a la tele, jo crec que és ideal pel contingut de jocs que té. Ara amb la Switch Lite, que és la mateixa però només en portàtil, perquè té un contingut doncs més familiar, adequat i més familiar, encara que té jocs també molt importants en quant a jocs més hardcore, no? I que donen una profunditat perquè una persona amb 40 anys ho pugui disfrutar, amb el Zelda Breath of the Wild o amb el The Witcher, tot això. Però també hi ha jocs de la PlayStation 4 que són super entretinguts i super adequats per aquest tipus d'edat. No hi ha una consola que diguis, no, mira, amb aquesta consola jugaràs perquè només tens dos botons i ja ves, ja aniràs avançant fins a una consola més de nova generació, no? Jo crec que al final aquestes limitacions les tenim nosaltres, no? Les tenen els nanos. Els nanos li dones un mando de la nostra
època, ho aprenen de seguida,
amb una palanca i un botó, i et diuen, això què és, no? M'estàs vacil·lant. Això, com construeixo jo aquí coses i com faig els combos i tot això, no?
Perquè de totes, hi ha vegades que, no sé, no té res a veure, però tu imagines un criu que et diu, vull tocar el piano, i llavors dius, home, no li compraré el piano, primer aniré amb un teclat, perquè està... Amb les consoles també passa, és a dir, quan el nano et diu, vull jugar amb la consola, agafes la més barateta, i després ja l'aniràs complicant, o no ho hauríem
no,
de fer?
No, perquè així? Tu pots trobar consoles barates, i pots trobar encara Mega Drive, bueno, barates entre cometes, perquè el món retro està creixent moltíssim, una Mega Drive, una Sega Master System, que és la consola que potser hem jugat
sí,
nosaltres a la nostra època, però això no li donis un nano d'ara, perquè això et dirà que això és viejo.
Com jugar a Serpiente a Nokia.
No, claro, sí, això és. No és que una consola antiga no dona la mateixa...
No, clar, no,
sensació,
no em referia tan antiga, sinó a consoles d'ara que siguin potser més de gamma baixa per dir a veure si al nano li agrada o no li agrada,
no,
o de totes
això
li agrada.
És després diferents preus. Tu pots anar una PlayStation 4 d'un disc dur més petit i que vingui només en un lloc i costarà més barat que una Play 4 Pro, que és la que és una versió mesurada amb un disc dur més gran, amb un lloc més, i al final pagaràs més, no? Però al final la consola és la mateixa i el software és el mateix. No hi ha una consola que diguis, no, comença amb aquesta. Jo sobretot recomano, el lloc online està cada vegada més més posat en els nanos, i que a vegades el compra una consola perquè surti més barat o perquè pensis que és millor, és un error, perquè els seus amics juguen amb l'altre i al final volen jugar amb els seus amics, amb els seus cascos i amb les seves partides online cooperatives com el Fortnite i tot això, i volen una consola específica o no? S'ha de saber una mica què és el que el vol.
Has d'escoltar la criatura, no?
I si és l'edat per començar amb una consola. Això és una cosa que jo mai diré, però que jo crec que hi ha edats per tot i no tot val, i amb 4 anys et poden demanar un Ferrari i tampoc li compraràs.
Evident.
Jo crec que potser amb 4 anys encara, o amb 5, encara és un moment molt prematur perquè comença a jugar amb videojoc, i sempre responsabilitat. Si fas això, que no sigui una manera de col·locar el nano i que em deixin veure a mi la tele, perquè és un error, sinó objectius i sobretot ser racional amb l'ús d'aquestes tecnologies, que per nosaltres són una cosa normal, però per ells poden ser un problema.
Moltes gràcies a tots dos, al Rubén Mercado i al Sergi Bracons, per haver-nos fet de prescriptors avui, en aquest cas amb sèries i amb videojocs, i també el Jan Sabaté, que ha hagut de marxar, que ens ha fet doncs de prescriptor en l'àmbit del cinema. Gràcies i que vagi molt bé. Bones festes!
Igualment. Bon Nadal, encara
bon Nadal.
Que sigui molt així, sí,
bon Nadal,
bon Nadal, i que passeu molt
que
bé,
sí,
i que mengeu molt, i que esteu molt a casa de la tieta menjant calalons i gambes com si no hagués
clar
un demà.
Però no podem menjar el cap de la gamba, que ja saps el que han dit.
Bueno,
que ara
jo moriré d'altres
no
coses, però deixeu.
A mi no m'agraden les gambes.
Bueno, pues per mi, aquesta la guarda per mi, ja passaré jo a tu els galets de l'escuderia.
Tampoc, vale?
Tampoc, joder.
Carai, Sergi, doncs ara veurem què menges per Nadal.
Al matí. In Informació, reflexió i entreteniment.